La unitat de sentit, l'iceberg soterrat, la metàfora de la boxa i el cao. Des d'Edgar Allan Poe i més enllà, el gènere del conte és un dels que acumulen més tradició, d'anàlisi i més teories per part fins i tot de grans escriptors. Un bon relat és una maquinària de precisió que, per brevetat, per intensitat i per eines, sovint és més a prop de la poesia que de la novel·la. Tant en la literatura universal com en la catalana comptem amb desenes de grans contistes, una pràctica que, per fortuna, continua ben viva i amb una riquíssima diversitat. Avui celebrem la narrativa breu en un programa on, entre altres coses, conversarem amb dos grans practicants, en Xavier Mascravioto i la Mar Bosch, per celebrar els seus últims llibres, La inèrcia i la fatalitat d'animals inexpressius d'en Xavier i l'experimentalisme enjugassat de les lliçons d'abisme a la mar. Parlem, per tant, d'aquests títols i d'altres llibres de contes en companyia, com sempre, d'en Jordi Puntí i l'Anna Vallbona. Obrim Ciutat Maragda.
Cuando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti.
Som-hi amb Gino Paoli, que ens va deixar fa ben poc. Quina veu i quina música sempre. Obrim avui saludant en Jordi Puntí. Com
Hola,
estàs?
Com anem?
I l'Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Avui ja ho sabeu, parlant de contes i amb una autocrítica que l'altre dia hi pensava, que sovint en aquest programa ens dediquem a la narrativa, a la poesia, al teatre, a la narrativa llarga, a les novel·les, a la novel·lística. I en canvi tu, el gènere curt, per què costa tant? I llavors què fem? Alimentem aquest tòpic segons el qual els contes són difícils, costen que arribin els lectors, les editorials no hi aposten perquè hi ha aquest lloc comú que diu que venen poc, en fi, què passa amb el conte? Mira que és un gènere que ens ha fet i ens ha format com a lectors, que ens entusiasma, que és una meravella, que és molt agraït de llegir els bons contes, sempre estem parlant. I bé, doncs, escolta'm, trenquem això i fem un monogràfic i anirem repetint, perquè de llibres a contes, per fortuna, van sortint-ne i són ben bons, no?
Sí, jo t'ho capgiraré. La idea aquesta de la dificultat, en realitat, el que pensava és que les cultures o les literatures que tenen una tradició de contes estan més preparades per a l'experimentació i per entendre millor la dificultat narrativa. Per què? Doncs perquè un conte et permet experimentar i jugar, i jo crec que els llibres que sortiran avui, ja veureu que cadascun a la seva manera tindrà algun element de joc o d'experimentació que és molt més agraït de suportar o d'entendre com a lector que no pas una novel·la, no? Quan et fiques en una novel·la i et poses a jugar, clar, has d'aguantar molt de temps aquesta tensió, i en canvi els contes et permeten començar i acabar, i si no t'ha agradat passes a una altra, no? I crec que és com servir en petites dosis la dificultat, no sé com dir-ho. Penso en la literatura argentina, per exemple, no? Argentina, que tenen aquesta tradició de Borges i de grans contistes, de Cortázar, doncs, jo crec que es treballa molt més bé la part aquesta de la combinació entre imaginació, si vols dir-ne, i experimentació, no? I als Estats Units, evidentment. O sigui que, sí, no sé, penso que els llibres que portem avui, entre el que estic veient aquí sobre la taula, van una mica en aquesta línia i de maneres i amb estils molt diferents. No tot ha de ser el mateix, no?
No, clar, exacte. Per això tenen molt de, no? Diu també el tòpic, però és veritat, de laboratori. Els contes pots permetre't coses que en una novel·la costa més, has de buscar un fil unitari, malgrat que hi ha llibres, i amb algun d'ells ens trobarem avui, de contes que tenen un fil que també els aproximen a la novel·la llarga. És a dir, al final també hi ha llibres de contes...
La novel·la curta, vols dir.
La novel·la curta.
Sí.
No? Vull dir que a vegades tot depèn de...
Sí, jo penso que totalment la idea de... I a més, això, amb els últims contes, alguns dels que portem que de la literatura catalana que han aparegut en els últims temps, tens la impressió d'una idea de joc molt diversa que va apareixent, no? De vegades hi ha lectors, lectores que diuen, ostres, és que jo un conte darrere l'altre és com que em costa, i més aviat, diguéssim, la invitació és això, pensar al contrari, perquè el conte és una mena, o el recull de contes és una mena d'artefacte dispositiu, una maquineta, que crea també això, uns fils, unes relacions especials. Penso ara clar, la contística catalana, Pere Calders d'una banda, però a Mercè Rodoreda, que ja en vam parlar en el programa que li vam dedicar, no? Però els contes de Mercè Rodoreda, ben llegits, diguéssim, pots pensar que allà hi ha tota la Rodoreda. Hi ha un increixendo de clarors i de tenebrós, no? I en un conjunt com la meva Cristina. Per tant, els contes també són, penso, una invitació a veure unes possibilitats més enllà del gènere, no?
És veritat que en vam parlar, no parlem de veritat, a vegades parlem d'una autora, en aquest cas, la Rodoreda, i vam fer una elogi de la narrativa curta.
És que a més dona molt joc també, per exemple, el joc entre què és, conte o és narració, o és relat? Final obert o final tancat?
Això mateix.
Narrant primera... final contundent o no cal que sigui? Vull dir, hi ha molts aspectes que et permeten, bueno, que en un mateix... Quina és la unitat d'estil d'un... En una novel·la no tens dubtes, la creació d'una veu narrativa, no? En un llibre, quina és la unitat que dona estil? La manera d'explicar els personatges, aquests reculls de contes que semblen trebats, que els personatges es repeteixin, és que hi ha moltes variants.
Totalment. Va, anem de la teoria a la pràctica saludant un... Jo diria, anava a dir un contista, però és escriptor en tants formats que és un gust sempre retrobar-lo. Xavier Mascravioto, com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bon dia, content de saludar-te. Avui ja ho veus, que estem dedicant monogràficament aquest programa als contes i fent un elogi del gènere. Clar, en el teu cas, deia escriptor, perquè tu has tocat poesia, novel·la, conte, és a dir, que suposo que també depèn del moment, del material i de l'època, no? Tires per una banda o per l'altra.
Sí, depèn molt de la idea. Jo tinc una mica la sensació que de vegades aquest cúmul d'estímuls que tu tens i aquestes ganes d'expressar alguna cosa que fa temps que et ronda et demana una forma o una altra, no? I de vegades és ben bé escoltar la idea i anar fent provatures i veure quin cos et demana aquella idea que fa temps que tens al cap. I de vegades t'hi trobes, no? Que comences a donar-li forma i d'entrada et sembla que estàs fent un relat breu i allò se't va inflant i va creixent i s'acaba convertint en una novel·la. I en poesia passa una mica el mateix, comences a escriure un poema en vers i veus que allò vol anar en prosa, o comences a escriure una prosa poètica i veus que allò et demana un ritme i vol anar en vers. Vull dir que a mi em sembla que és molt important escoltar el text i és així quan veus que t'està demanant una forma o una altra, un gènere o un altre, no?
Clar. Una de les, vaja, aquesta escolta d'idees, en l'últim cas, ha fructificat amb aquests animals inexpressius que llegim a l'altre editorial, aquest recull de contes fantàstic. Fantàstic no com a gènere, sinó com a elogi, diguem-ne. Amb un títol, t'he de dir, Xavier, una mica trampós o irònic, en el sentit que si alguna cosa aquests animals, tant de fauna com que animals humans, no són, a mi m'ha semblat, és inexpressius, o en tot que són expressius en un sentit, per parlar, tornar a la teoria del conte, en un sentit chekhovià, no? Aquella famosa imatge de l'iceberg, en aquests personatges, tot el que els passa per dins i sovint els entenem més o veiem més coses silenciades que no pas explicitades, no?
Sí, sí, exactament. Vull dir, el títol al final ja és gairebé irònic, també és un petit homenatge a un autor nord-americà que m'agrada molt i que va ser clau quan escrivia contes, que com a contista el trobo prodigiós, que és David Foster Wallace, no? Que té aquest conte excepcional que en català està traduït pel Ferran Ràfols, que es diu Animalons inexpressius, no? Llavors jo li agafo una citació d'aquest conte i amb aquesta excusa doncs li faig també aquest homenatge. Però com dius, David, és un recull ple de personatges que jo diria que estan molt lluny de ser inexpressius, al contrari, es troben tots en situacions extremes, en moments clau de les seves vides, en punts d'inflexió, i això els obliga doncs, a confrontar la seva pròpia vida amb les expectatives que s'havien creat, no?
Sí, sí. Jo diria que és un llibre, segons quins relats, no tots, però no recomanat en determinats, com deien abans als anuncis de farmàcia, determinats estados carenciales, sobretot perquè hi ha moments vitals, no?, d'aquesta generació que es troben amb un estancament anímic important, també relacions de parella, en fi, de situacions que no... que tard o d'hora han d'afrontar i que potser acaben d'una forma, en fi, no especialment pacífiques, perquè una de les coses, Xavi, que volia preguntar-te, abans parlàvem de la idea de fil conductor, si un llibre de contes ha de tenir o no aquest marc. Bé, jo no sé si de manera intencionada o no, però sí que hi ha un pes, un paper notable, per dir-ho així, de la calamitat en aquests contes, no? És a dir, de determinades desgràcies, a vegades directament fatals i mortals, de la violència, dels instints, I per tant, no sé si això és un estilema que tu tenies al cap o que va anar sortint de manera orgànica.
Sí, va anar sortint de manera orgànica. És curiós perquè jo, de fet, abans d'escriure la meva primera novel·la o abans fins i tot d'escriure poesia, jo vaig començar escrivint molts relats, no? Mm. I no ha sigut fins 5 llibres després que he decidit publicar-los en forma de llibre, perquè jo sí que penso que un recull de contes, igual que un llibre de poemes, hi ha d'haver alguna cosa que doni sentit al conjunt, no? És a dir, que tu els publiquis en forma de volum és perquè hi ha un sentit. Per mi un recull de relats no és mai una acumulació arbitrària o aleatòria de contes que tu has anat acumulant al llarg del temps, els fiques en un llibre i allò ho publiques, no? Uh-huh. Jo fins que no he vist que allà hi havia tot un univers compartit, tota una cosmogonia, un món, no? Unes transversalitats, no he decidit publicar-ho com a llibre. Llavors, per mi sí que tots 10 contes comparteixen alguns temes, alguns enfocaments, no? Per exemple, hi ha, com deies, el tema de la calamitat, aquests personatges que es veuen empesos a buscar respostes davant d'un fet que no poden explicar-se, davant d'una ruptura, davant del desamor, davant d'un fracàs personal. I jo diria que un altre dels grans temes que travessa els 10 contes és el tema de la inèrcia, que em sembla que és la gran malaltia del nostre temps, no? Que és aquest viure d'esma sense parar-te a pensar mai si ets on vols ser, si estàs envoltat de la gent de qui vols estar envoltat. Hi ha un personatge d'un dels contes que diu que la inèrcia és molt perillosa perquè fa que deixis de fer-te preguntes, deixes de demanar-te quin sentit té el que fas, no? I em sembla que sí que és una qüestió que relliga tots els relats, perquè al final són personatges que han mecanitzat les emocions, que han automatitzat els sentiments, que han rutinitzat les relacions. I en un moment donat del relat moltes vegades tenen aquesta epifania, no? I s'adonen que han construït la seva vida sobre el no-res, no? Que no són on volen ser, però ja és massa tard per fer-hi alguna cosa.
Clara, em feies pensar, Xavier, amb el conte aquell d'aquella espècie d'infant prodigi, per dir-ho d'alguna manera, explotat pels pares en concursos i que l'exposen de mala manera, no? Com un talent increïble per associar, crec que són banderes, països, a una edat molt aviat. I recordo que en aquest conte hi ha aquesta idea de primer una mena de singularitat que avançant, es transforma en algo ja més grotesc i avançant es transforma en aquesta espècie de buidor de què esteu fent, no? Bé, és un dels contes dels molts que es poden recordar del llibre, però en aquesta línia de la buidor, no? Que es treballa també amb diferents edats, fins i tot amb humans i amb animals, però en fi, no sé, aquest conte si pots explicar d'on ve aquesta idea d'això, d'una mena d'explotació de talent singular i que acaba sent, que et fa pensar en altres coses, no?
Sí, és un conte que personalment m'estimo molt i va ser molt, molt divertit d'escriure, i alhora el to del conte jo diria que és força diferent de la resta de contes, perquè al principi comença gairebé com si fos una broma, i mira que sí, curiós, però exacte. Al final és quan emergeix tota aquesta tristesa i quan el lector segurament és més conscient d'aquesta distància insalvable que hi ha entre aquests dos pares, que estan profundament desorientats davant del prodigi de fill que tenen, i aquest nen incomprès que amb la poca edat que té una intel·ligència i una capacitat memorística desbordant, no? Llavors m'interessava molt explorar això, i això que deies, Anna, d'exposar el nen, no? D'on ve aquesta idea? Jo aquest conte, la gènesi del conte em ve, jo diria, de dos llocs quan intento remuntar a l'origen. Un és una novel·la de l'Alessandro Varico, que m'agrada molt, que es diu City, i de fet també li faig una petita picada d'ullet al conte, perquè el nen sempre està estudiant-se un atles que està publicat per l'editorial City, no? I això és un petit homenatge a la novel·la de Varico. I a la novel·la de Varico hi ha un personatge que és un nen prodigi, no? Que al final no té res a veure amb el protagonista del meu conte, però vaig agafar aquesta idea de dir, ostres, el personatge del nen prodigi em va interessar, no? I llavors l'altre referent que tinc, que no té res a veure amb la literatura, és tota aquesta cultura nord-americana dels talk shows, Ellen DeGeneres i companyia, que això ho fan molt, no? De convidar nens prodigi, intel·ligentíssims, i veus com els asseuen allà en aquelles butaques davant de tot un públic i els exposen, no? Com si fossin micos de fira, els fan jugar a fer operacions matemàtiques, endevinar banderes, no? I jo quan he vist vídeos d'aquests, a mi això m'ha impactat molt, no? Perquè penso, ostres, aquests pares que han decidit, no? Un nen amb altes sensibilitats, doncs, exposar-lo allà, no només davant del públic, sinó a totes les televisions del país, en un programa de tanta audiència, no? Quin raonament hi ha hagut a darrere d'això? i vaig empescar-me aquest conte, un laberint, per intentar donar resposta a totes aquestes preguntes.
No perquè et sàpigues tu totes les capitals del món, eh?
També és un tema que m'interessa.
T'interessa prou.
No diré que no té un punt biogràfic.
Ara em feies pensar que hi ha, jo crec que hi ha en la família Glass del Salinger,
sí.
Crec que hi ha algun nen d'aquests prodigis que van amb
un tal show,
fins i tot potser és el Seymour, el fill gran, que crec que va,
sí, que
es fa famós
història, sí.
En algun moment de la seva vida, quan era petit, per haver anat en programes d'aquests televisius dels Estats Units. I això em porta a preguntar al Xavier, abans ens parlaves de Foster Wallace, quina és la teva tradició, en què t'inscrius, diguem-ne? Clar, des d'un punt de vista, suposo que això que ens explicaves ara, la literatura nord-americana, segur que t'ha influït, però també des d'un punt de vista lingüístic, quan penses en la llengua, en com treballes, perquè normalment els teus llibres, la llengua és molt treballada, hi ha un exercici literari fondo de construir molt les frases, fins i tot de construir paràgrafs d'una manera gairebé que s'obren i es tanquen. Quins referents tens que hagis llegit, que diguis és que això sempre està al meu costat quan escric?
Des d'un punt de vista lingüístic, jo diria que tinc molts referents i abracen un gran espectre de referents, no? Perquè et diria Víctor Català, et diria Rodoreda, et diria Joaquim Ruïra, per exemple. Des del punt de vista del model de llengua sempre els tinc molt presents. També parlaria i reivindicaria molt els traductors de casa nostra, no? Perquè, per exemple, per mi un gran referent en tots sentits és William Faulkner, però també és un referent per mi al model de llengua d'Ester Tallada traduint William Faulkner, no? Mm-hmm. Per tant,
clar, això
m'agrada reivindicar-ho. Tant m'ha influït Faulkner com el català de l'Ester Tallada traduint Faulkner, i això sempre ho vull reivindicar.
Gran contista, també, que abans parlàvem...
Contista, sí, exacte. De fet, vaig llegir el volum aquest dels contes complets al desembre del 2024 i també va ser bastant revelador. I llavors també el parlar de la gent, no? Jo, per exemple, hi ha un dels contes d'animals inexpressius que és tot un monòleg, una declaració policial d'una senyora gran en un poble a l'interior de Catalunya, i aquí el meu referent lingüístic van ser les persones grans del meu poble, que és Navàs. Jo tenia en una orella la meva àvia i a l'altra orella, doncs, no ho sé, la meva veïna de 80 anys, no? I això també és un referent, i també ho hem de reivindicar, perquè de vegades ens n'anem als llims, no?, i Faulkner, i Foster Wallace, i Rodoreda, però, ostres, a mi m'ha influït també la manera de parlar de la gent del meu voltant, perquè sempre vaig amb l'antena posada, i per mi la llengua és importantíssim quan escric. Al final, en un llibre, tot és llengua, els personatges els construeixes amb llengua, la història la crees amb llengua, la veu narrativa és llengua, tot ho fas amb aquesta matèria primera que és la llengua, i és on sempre inverteixo més energia i esmerço més esforços.
Clar, i Xavier, jo volia demanar, tipant la idea aquesta del treball lingüístic, també et volia demanar com treballes els finals, perquè dels contes crida bastant l'atenció que hi ha molts contes en què és una mena d'esllanguiment sostingut, no? De va baixant, però amb una descripció molt detallada que sosté aquest descens, no? O aquesta... aquest apagament. Com els treballes, per què són així i si els tens clars abans de començar el conte?
Depèn molt del conte. Em sembla que cada conte té una mica el seu itinerari i el seu recorregut. De vegades sí que començo escrivint el conte amb la idea del final, perquè sé perfectament on vull acabar. I de vegades és al final el que m'espero en escriure el conte, aquesta idea, no? De vegades no, de vegades començo a escriure el conte sense saber on aniré, i això també m'agrada molt, no? Perquè no m'agrada gaire, quan escric en general, anar posant dics de contenció, no? A mi m'agrada més que el riu vagi fluint pel terreny, allà on hagi d'anar, i jo anar-lo acompanyant però sense condicionar-lo en excés, no? I en el cas dels finals jo diria que tinc una certa tendència a deixar els finals força oberts, perquè jo diria que a la vida tots els finals són oberts, l'únic final tancat de la vida és la mort, no? Llavors em sembla que quan vols reflectir això en contes m'interessa, doncs, que al final en lloc d'una porta tancada sigui una mena d'horitzó, no? És a dir, que el conte s'acabi però que la història continuï dins del cap del lector, perquè allò ha quedat obert i al cap del lector aquell germen, aquella història, aquell univers que li has explicat i del qual només li has donat una petita píndola, allò pugui continuar desenvolupant-se, no? I és el que més m'interessa. A mi també com a lector gairebé et diria que m'agraden més els finals oberts en relats que no pas tancats, perquè amb un final tancat tens la sensació que t'ho estan donant tot arregladet, mastegadet i polidet, no? I a la vida res és així.
Clar. Acabo, per tant, Xavier, amb una resposta, amb una pregunta de resposta oberta, no pas tancada, que és la que es fa també la protagonista d'un dels teus contes, que es pregunta, quan van fent notes per una novel·la, diu, per quina versió de mi mateixa escric? Això no sé si és una pregunta que tu mai, diguem-ne, acabes abraçant o simplement és en aquest context?
Jo diria que escric per qui sóc en aquell moment cada vegada, no? Al final canviem cada dia i això, aquesta possibilitat de canvi i aquest canvi inevitable, diria, a mi és el que m'empenya a escriure coses diferents sempre, no? Perquè al final, si no canviéssim, si no evolucionéssim, només escriuríem una novel·la, no? Que és la de qui som en aquell moment, i com que sempre som els mateixos, només podem fer aquella novel·la. Encara que li vagis donant formes diferents, la novel·la de fons sempre és la mateixa. I en canvi, jo diria que a mesura que vaig canviant, a mesura que van passant els anys, les meves inquietuds també van variant, les meves preocupacions, les meves dèries, i llavors per mi escriure és una manera de buscar respostes, sempre és una exploració, una recerca de les inquietuds que jo tinc en aquell moment. I és una gran sort, trobo, que aquestes inquietuds vagin canviant, que no siguin sempre les mateixes, no? Per tant, et diria això, que escric per la versió de mi mateix que sóc en cada moment. I com que va canviant cada moment, també, això em permet escriure diferent sempre.
Fantàstic. Inquietuds que, a més, van declinant-se en gèneres literaris diferents, cosa que t'agraïm perquè et podem llegir en poesia, en novel·la i ara també en contes tan bons com aquests animals inexpressius. Xavier Mascravioto, moltes gràcies, com sempre. Que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Adéu.
A reveure.
Fins la propera.
Si jugues a fer-te una mica la dura, prens certa prudència emocional, respons els missatges cada dos dies com si no portessis planificant el look de la cita que teniu diumenge. Des de l'últim dia que vau quedar, si no respon quan arriba el dia, aguanta l'aire i deixa-ho passar. No parlis de l'ex ni preguntis per ella, no vulguis entendre què va passar. No siguis intensa, no montis drames, tampoc li proposis exclusivitat. Dóna-li aire si veus que s'estressa, practica paciència i l'art d'esperar. La trista funció de la dona que aspira a tenir un bon imbècil al seu costat, tenir un bon imbècil al seu costat. Encara que et parli de la família...
Som-hi, seguim a Ciutat Maragda avui parlant de contes. Ara parlàvem amb en Xavier Mascravioto a propòsit d'aquests animals inexpressius, que formen part, en Jordi ho deia, no? D'un format molt estilitzat, cada conte, no? Són 10 relats d'una intensitat notable, malgrat que hi hagi aquestes diferències, no? Però els personatges, les situacions i els abismes on es troben, doncs, també són intensos i formen part d'una escola possible de contes. La temptació i l'interès, sobretot avui, era portar exemples diversos i variats. Ara també entrarem en un cas prou diferent, jo crec, o més enjugassat, però en tot cas el que sí que volia comentar, i aprofito per recomanar, perquè van sortint ara, avui aniran sortint diferents llibres de contes, és una autora italiana que a mi m'agrada molt, que es diu Verónica Raimo, que potser la coneixeu per un llibre que també es va traduir en català fa potser 2 anys, que es diu Res és veritat, niente di vero, un llibre que va guanyar el Premi Estregat Jovene fa també pocs anys, i un llibre extraordinari, amb un to i amb una veu fantàstica, i ara, quan dic ara és l'any passat, també Edicions de 1984 li ha traduït un llibre de relats breus que es diu La vida és curta, etc., també en traducció amb Mercè Ubach, que és un llibre, tornem a trobar, jo sempre recomano en qualsevol format, novel·la o conte, perquè és un to, és la conquesta, per mi em sembla, d'un to més enllà del que expliqui o del que narri. També a Res és veritat, que és una mica la història camuflada de la seva família, els seus pares, el seu germà, no importa tant el que explica, sinó el punt aquest de sarcasme i d'acidesa i de proximitat, no? Hi ha constantment també en aquests contes algun gir, alguna sorpresa en els diàlegs, en la manera, en com són els personatges, qui són, com estan construïts, que fa de mal explicar, per no destripar gaire trama, Jordi, però que a mi em sembla que té el do de la brevetat, com diu el seu títol, no? La vida breve, etc., però també, a més, la manera d'aproximar-se i de narrar-ho.
Sí, jo només he llegit el primer conte d'aquest recull per recomanació teva, i just ahir, i jo hi afegiria la imaginació, sí, que és important, que és una cosa que tu pots veure de molts llocs, però hi ha d'haver en els contes, i jo crec que és important que hi hagi també aquest factor de saber construir a partir de la imaginació, d'anar-te'n a llocs que no esperes, no? Perquè no tot ha de ser previsible, i llavors en aquest conte concret, el primer, la premissa és extraordinària, que és aquesta noia que el podem descriure molt fàcilment, sí. Aquesta noia que treballa fent d'hostessa a congressos, i un senyor li diu, mira, si vas a... si vols, pots anar a Nova York, que tindràs una feina, una mena de senyor una mica obscur que li ofereix feines per treballar en congressos i així com hostessa, no? I aleshores ella hi va, però com que no té lloc per quedar-se, una amiga seva que també està en aquest món diu, ah, queda't a casa dels meus cosins. I aleshores, quan arriba a Nova York, a l'aeroport, l'esperen una gent que es pensen que no saben que és aquella, no l'han vist mai, i es pensen que és la cosina, i per tant la tracten com la cosina italiana, no? I aquí això li permet fer tot un joc extraordinari entre la vida dels italians que continuen a Itàlia i la vida dels italians que han marxat i que han emigrat i que, per tant, tenen aquesta família italoamericana que tots coneixem, en realitat, i, de fet, aquesta família acaba vivint a Long Island, sí. I gairebé podrien ser una mena de parents llunyans del Soprano, no?
Sí, sí.
I això, aquest contrast, que és tan senzill i tan fàcil, ella ho desenvolupa d'una manera magistral, no?
Sí, sí, la feina la té a Manhattan,
exacte.
No pot anar-hi...
Sí, sí, aquests oncles... No, Manhattan, a la ciutat, no hi anirem per res, no ens hi acostem nosaltres.
Exacte,
no? Quina por!
Que se'ns hi ha perdut, no? Sí, sí, i després acaba d'una forma inesperada que efectivament fa que allí les coses i que té a veure també amb el que deia l'Anna dels finals, no? És a dir, un bon final pot millorar molt un conte, però un final deficient pot empitjorar una trama que anava molt bé, i que això s'ha de pensar molt en com es condueix. Bé, jo deia diferents estils i aproximacions a l'art, perquè és un art, d'escriure contes, i ara en tenim un altre, que és un altre exemple dels bons, que és la Mar Bosch. Com estàs, Mar?
Molt bé, gràcies. Bon dia.
A tu per atendre'ns, en aquest cas, amb aquests abismes, el llibre Lliçons d'abisme, publicat a Empúries. Jo, mira, començaré, Mar, amb un fragment del llibre on parla d'aquestes lliçons d'abisme, que diria que és una expressió que treus molt encertadament de Jules Verne i d'aquest viatge a través d'un volcà d'Islàndia al centre de la Terra, no? Diu, les lliçons d'abisme, ja te'n vaig parlar, marits que surten de l'armari, viudetats, orfaneses, derelictes literals i figurats, pèrdues, fracassos, mals d'amor, hi ha sang i fetge, no? No és que siguin els temes dels contes, ara hi entrarem, però m'interessa molt com acaba aquest paràgraf que diu, i m'ha semblat una possible definició d'aquest magnífic llibre de relats, mal rotllo explicat de bon rotllo, no? Que m'ha semblat meravellosa.
Què em pregunta?
No, la pregunta és... No, bueno, aquest mal rotllo explicat de bon rotllo vol dir, hi ha una invitació a jugar, que això em sembla fonamental, que és una cosa que a vegades sovint reivindiquem en aquest programa, només la imaginació,
exacte,
sinó el joc i la literatura que s'emmiralla amb la pròpia literatura i que convida el lector a entrar per diferents portes i diu, dóna'm la mà, anirem a un lloc divertit.
Exacte, és aquest costat lúdic, no?, que intentem fer enjogassar el lector, però no des d'una manera banal, no? Perquè a vegades quan expliques que connectes amb aquest tipus de literatura joc, no? I que vols presentar tota una línia de treball com si fos un tauler, no? Doncs s'associa una micona a certa banalitat, no? Ah, doncs anem a jugar, aquí hem d'anar una mica desinvolts i no esforçar-nos-hi gaire, no? Jo vull dir que jugar en literatura també vol dir esforçar-s'hi, no? De la mateixa manera que un nen s'esforça en pujar en un tobogan, no? Perquè aquelles escales de gat tan rectes, no? Hi ha un punt d'esforç, però quan arriba dalt baixa i el tobogan és tot diversió, no?
Sí.
I en aquest sentit jo penso que aquests contes me'ls he plantejat així, eh? Hi ha un, sí que és veritat que insisteixo molt, no? En dir, no us espanteu de l'artefacte, no? Perquè quan obres aquest llibre penses, mare de Déu, però què és això, no? Sinó que gaudiu-lo, no? Sí. Gaudiu de pujar aquestes escales i veureu com com és divertit, ara tampoc vull que sembli una incitació a llançar-se dels penya-segats, no? Però veure com és divertit explorar els abismes, no?
Sí, sí. No, però és una exploració. A veure, hem de recomanar tot el viatge i per la gent que encara no entengui de què va la cosa, com a mínim formalment, un parell de pistes. El joc o una de les propostes formals és aquesta dualitat, són dos plans narratius, dues veus, que és el relat principal, els relats principals, i la de, crec que en dius, nota el pauador, és a dir, la veu que escriu les notes a peu de pàgina, no?, que tenen un pes específic i substantiu en tota la trama i en tot el llibre, i que tenen una continuïtat i un diàleg amb aquest narrador, que són dues veus importants, relacionades d'una forma que a poc anem coneixent, no? I una mica tu deia parlar de la noció d'esforç. Bé, a mi em sembla molt més bèstia com a escriptora fer això, o molt més difícil, que no pas plantejar-te en fi, fer 25 relats normals, no? Normals ja ens entenem.
Sí, aquí em vaig fer una trampa al solitari, no? Jo porto escrivint novel·les, de fet, que la cosa va sortir perquè no sé qui em va dir, com et definiries? Tu ets novel·lista, no? I em vaig com ofendre, no? I dic, què vols dir que sóc novel·lista, no? Va sortir aquest ego que tenim tots a dins, i no, jo sóc escriptora, no? I ara demostraré que puc fer fent la cosa més difícil, bueno, jo crec, bueno, la poesia és un món a part, però per un escriptor jo crec que el més difícil és escriure contes, no? Perquè hi ha aquest punt de l'artefacte de la precisió, però a més, no? Quan tu portes aquest vici d'explanar-te, de poder divagar sempre sota un control, amb la novel·la, quan et planteges escriure contes és per això, no? Per autocontrolar i per poder fer aquestes petites explosions controlades o aquestes petites cremades de bosc, no? Per quan puguis tu llegir i controlar el que llegeixes i el que escrius, no? Però això se me'n va anar de les mans completament perquè portava aquesta inèrcia, aquest vici, no? I vaig dir, ara escriuràs només aquests relats controlats?
Només, diu.
Només, no? Dius, però han de fer alguna cosa més, no? Sempre tens ganes d'alguna cosa més, no? I vas dir, val, doncs ara els abismaràs entre ells, no? Que és una manera de vendre'ls, no? Perquè, esclar, penses, la primera cosa que vaig fer va ser anar a l'editor i dir que estic escrivint contes, i ja l'editor ja bufava, diu, ah, escrius contes, no? I jo, que no els vol ningú. I dic, ah, no, però no seran uns contes normals, seran uns contes que tindran un sentit últim o diversos sentits últims, i allò que del vas entabanant, no? I de la mateixa manera que intentes entabanar els altres, t'entabanes a tu mateix, no?
Clar,
I d'aquí se'n va acudir la qüestió d'abismar-los entre ells, és a dir, que utilitzar aquest recurs que està bàsicament utilitzat en altres arts, altres disciplines, no? Però agafar aquesta missa en abisme, aquesta posada en abisme, no només en els contes, sinó aquesta multiplicitat de miralls, també agafar-los cap a la narrativa mateixa i cap a l'artefacte, no? És a dir, integrar el lector mateix, l'autor, l'autor ficcionalitzat, i jugar també amb tot el tema de la ficcionalització, de l'autoficció incorporada, no? com a reflexió del que s'està escrivint avui.
Sí,
no?
Sí. Com es nota? És un plaer quan els escriptors, abans en parlàvem també amb en Xavier Mas, no? Ja prèviament tenir una motxilla de lectura és tan interessant, perquè això aquí ja reflecteix, no? que tu mateixa ho has dit, no. El joc amb notes a peu, no només David Foster Wallace, i molts altres han jugat això,
sí.
Però és com hi jugues, com hi entres, com ho enfoques, no?
Sí, sempre intentes fer alguna cosa. El que passa és que jo, per exemple, sempre he volgut escriure assaig, no? I suposo que ho faré quan sigui més gran, com d'aquesta manera he après a escriure conte havent assajat moltes novel·les, no? I havent publicat novel·la i haver treballat el gènere per... Jo crec que el realment difícil és el conte, no? I sobretot avui dia, no? No és perquè ara jo ja he escrit contes i m'estigui autorreformant, no? Perquè suposo que en algun moment o altre tornarem a la novel·la, no? Perquè m'ho diuen. Després d'aquest experiment, què penses fer? Doncs continuar experimentant amb qualsevol cosa que se'm posi davant, no? Perquè és un dels privilegis que tenim quan ens llegeixen, no? Doncs de poder continuar escrivint passant-ho bé. I ara, veus, acabo de fer una amarrada i no sé què m'estaves preguntant.
No t'amoïnis, no t'amoïnis. Aquí no fem preguntes, aquí també convidem a anar per camins, no?
Clar, abans has dit...
Aquest llibre és un bosc, molt gran.
Això mateix, exacte.
Clar, Mar, abans has comentat la idea de cremades de bosc, i jo he pensat, a mi m'ha vingut més al cap la idea de cremades de pneumàtic, perquè hi ha moments que l'autor de notes al peu amb aquesta espècie...
Derrapa.
Exacte.
Sí, ara recordo. Ara quan has dit això de derrapar, me n'han recordat molt bé.
És a dir,
exacte,
amb sí, aquesta mena de ball que estableix amb l'autora, doncs, i que és un ball que a més, passa per tons i moments molt diferents, perquè entrem al llibre, sí, doncs que hi entrem doncs, amb uns contes, contes que juguen amb unes trames singularíssimes. Penso en el primer, l'home que vol fer un... que és una barca per fascicles, no? O un altre que mata, sí, porcs, sí, per encàrrec, fer coses, sí, habituals, sí, no? I el...
És una derrapada, exacte, és una derrapada controlada, no? Perquè sí, i en un ritme molt pensat des del principi.
Sí, no, i clar, i aquest nota, l'autor les notes al peu, però comença així, però clar, la cosa al final agafa una embranzida i unes tensions, hem d'imaginar, entre l'autora, sí, i l'autor de les notes al peu, el nota al peuador, que també forma part del joc i acaba sent divertidíssima. I llavors, això, és a dir, a mi la cremada de pneumàtica em ve per... Sí, per aquesta mena de tensió que estableixes entre els dos i que no sé si és una tensió que t'hi va portar l'escriptura, és a dir... Això com va anar? És a dir, és l'escriptura que et porta a dir aquest parell acaben amb aquests abismes o amb tensions o tinc unes històries que m'acabaran portant això altre?
Mira, puc respondre de moltes maneres, però sobretot...
T'ho pots inventar.
M'ho puc inventar, no? Que és una cosa divertida, també. No, però de fet... Jo, sé si he de ser sincera, volia escriure una història d'amor, no? Volia escriure contes que anessin de gent que s'estima, no? Que, no sé per què, però la resistència quan t'hi poses, hi ha una resistència molt gran, no? I dius, hòstia, quin avorriment. Doncs ara escriurem doncs sobre molts tipus d'amor, no? I sobre el principal problema de l'amor, com es pot plantejar tot com un problema. L'escriptura és un problema que s'ha de resoldre, i l'amor també, no? I en aquest sentit, doncs, jo crec que el principal problema que planteja aquesta cosa, de les lliçons d'abisme, aquesta cosa que estem parlant ara, és el fet d'aquests lapses de comunicació, aquestes esquerdes que hi ha entre totes les relacions i fins i tot amb les relacions comunicatives entre amb nosaltres mateixos, no? Amb la nostra identitat, amb qui som, no? En aquest sentit, doncs, tenim dos personatges, un escriptor reconegut, que, bueno, ara no sé si faig gaires fades de guitarra,
Sí, això tu mateixa,
ja, sí,
veus,
ja,
que aquí nosaltres és un camp de mines i mirem de no trepitjar-ne cap.
Tranquil. Bueno, és divertit trepitjar mines.
Va, doncs endavant. Tu com a autora pots fer el que et roti.
D'acord, m'encanta. Fantàstic. No, però com que la trama, no, al final, ja aneu llegint, ja veieu que tampoc és l'important, no? Però sí que és aquest diàleg entre dues maneres de veure l'escriptura, que aquí sí que s'han personalitzat amb dos tipus d'escriptor, no? L'escriptor novell, il·lusionat, en aquest cas encarnat per un personatge femení, no? I l'escriptor consolidat, que a més es dedica a la crítica literària, bueno, això ho fem tots, no? Però aquí s'ha volgut estereotipar una mica, no? I aquest diàleg entre aquests dos, que es va, a mesura que van avançant aquests relats, que no deixen de ser una mica a lo Hamlet, no? Aquesta espècie d'explicació d'una realitat a través de la ficció, no? Ella va explicant-li contes, tipus Xerezade, en el seu estimat crític, per intentar expressar allò que no ha sabut fer a través de l'amor, no? A través de la seva vida. I cada història, cada lliçó d'abisme que ella li explica, que en principi no té res a veure amb ells dos, ella li està volent dir alguna cosa de per què no funciona la seva relació, no? Esperances troncades, infidelitats, drames que potser l'altre no ha percebut però que ella porta per dins, no? Drames, sobretot.
Sí, sí.
I hi ha un nivell de sanguinolència o de violència que comença amb la primera pàgina, que hi ha una petita gota de sang, no? Amb el primer conte hi apareix una petita gota de sang, i ja veureu que la sang va incrementant a mesura que avancen les històries. No? Es va escampant, és com una mica carri, no? Ara que la Míriam ha traduït el carri d'aquí, no? Doncs això, no? I les notes, i a través d'aquesta lectura de les notes al peu, aquest diàleg de la ficció d'aquests contes que així entre ells potser no tenen res a veure, sí que hi ha grutes que els uneixen, no? Però que mentre van avançant els contes i el tema dialògic, no, amb les notes al peu a nivell inferior, es va veient que es va construint una altra història a poc a poc, que és la història o romans entre l'autor i el comentador, diguéssim, no? Que no deixa de ser el romans entre la creació i la recepció, no? I és això el que us volia dir abans. Jo sempre he volgut fer assaig, però com que no soc metodològica, no? I a més ara amb aquest paper de cap d'estudis de l'aula d'escriptura Vicenç Pagès Jordà, que m'ha tocat joiosament agafar el relleu d'en Vicenç, no? en l'ensenyament de l'escriptura aquí a Girona, sempre penses, bueno, i tots aquests anys que has estat en principi ensenyant a escriure, què entès, no? De què n'has après dels alumnes, què n'has après d'això? Doncs he volgut col·locar, no? tota aquesta època a l'aula d'escriptura aquí dins, no? Fent la ficció que em sembla que m'hauria agradat fer si hagués pogut escriure un assaig, no? Si no, ensenyant-ho a través de la ficció.
Tu diràs, ja has dit un nom essencial, no només com a mestre de tanta gent, sinó també com a contista, com era en Vicenç.
Sí, hi ha molts. Exacte. Jo hi veig punts de contacte. I hi ha una cosa que m'ha fet molta, molta gràcia, que és la idea de les notes de peu de pàgina com a mansplaining. Que això és una... que em remet a llavors quan pensava, no? Amb la llegint el foc, com es diu, aquell foc pàl·lid de Nabokov, sí. Que és unes notes a peu de pàgina que es converteixen en una novel·la en si mateixes, no? I en aquest llibre...
I que estan monstruoses, no?
Exacte, sí, no? Sí. I que acaben sent elefantiasíques, no sé si es diu així. Bueno, en tot cas, aquest llibre, elefantiàsica, sí. Exacte, moltes gràcies. Trobo que el llibre de Lliçons d'Abisme té una capacitat molt excepcional, que és... que d'una banda és experimental i alhora és perfectament incomprensible tot i entres d'una gran facilitat. A mi m'ha fet pensar també en, per exemple, en el moment en què vaig llegir O Baba Quack, la primera vegada de la Chaga, no? Aquesta idea de construir un món a partir dels contes i també la idea que és com mirar-te un quadre d'aquests molt grossos que has de veure tot el paisatge de lluny i quan t'hi acostes vas veient detalls que ho fan molt diferenciat, no? I aquí els detalls són el sentit de l'humor, són la mirada sobre la llengua també, la manera de parlar, hi ha detallets ja en els diàlegs molt sovint que són molt graciosos i n'he retallat un, diguem-ne, retallat o guardat un que el vull llegir, que és aquest conte on una senyora va a casa de la seva amiga Victòria, la Glòria, i arriba aquesta senyora que havia viscut sola i trista i que de cop el seu marit se n'ha anat, viu de cop envoltada de familiars i és alegre com un gínjol, no? Està contenta com un gínjol i aleshores arriba aquesta senyora i diu, a l'hora de les postres es va veure clarament qui no era de la família. La Glòria era l'única que no s'havia dignat a portar alguna cosa. Braç de gitano, criden els fills dels fills de la senyora Victòria. És un tronquet de crema, un braç d'ètnia gitana, nens, els aclareix la convidada. Un braç de gitano de tota la vida, replica la dona d'un dels fills de la senyora Victòria. És que no m'agrada aquest nom, em dic Heredia Fajardo, jo. Senyora Fajardo, pensi que ens estem a punt de menjar part de la seva família. Quins paios, quins paios. O sigui, aquest joc de doble pla entre el que és... una cosa que hem dit tota la vida, com el braç de gitano, però alhora... I llavors, a més, el tallen tan fi que ell diu, carpaccio de braç d'ètnia gitana. És a dir, l'acudit redoblat, no? Hi ha molts moments així d'aquests en aquest llibre que ja et dic que són de mirar el detall. Però llavors, quan agafes el conjunt, tota la qüestió de les notes de peu de pàgina, que ara la mateixa Maru explicava molt bé, i la construcció a partir d'aquest relat final, que és l'autoficció, crec que li dona una força i una intensitat, diguem-ne, de novel·la gairebé, no? Que és el que passava amb O Baba Quack, per exemple.
Primer de tot, gràcies, eh? Gràcies per llegir i per anar avançant i anant-te aventurant en aquesta espècie d'expedició textual, no? Que és aquest llibre, si més no, m'ho vaig voler prendre així, no? Una expedició textual en què el pobre que hi hagi a l'altre cantó, doncs, s'hi volia aventurar, no? Una mica com passar en viatge al centre de la Terra amb el nebot, no? Que el trabucaven d'allà dalt i li deia al seu oncle, mira't això, mira't aquest precipici, mira't el bé, que ara prendràs lliçons d'abisme, no? És aquesta espècie de didactisme paradoxal que, de fet, ja es planteja, no? Ara parlaves de Babacoac, a veure, tornem-ho a dir, o Babacoac.
O Babacoac, sí, sí, sí.
És una... Pensa que aquesta idea que aquí hi és, no? I és aquesta idea del conte com a xarxa, eh? No només d'aquesta aproximació en què vas veient realitats augmentades quan t'hi acostes, no? Sinó és la idea del conte com a xarxa i alhora que quan t'hi acostes té aquesta espècie d'autonomia i que per això es fa llegible des de qualsevol tipus de... Bueno, qualsevol tipus de lector. Des de bàsicament dos tipus de lector que ja s'especifiquen al principi del llibre, no? Perquè se'n va acudir la brillant idea de dir ja que ets que és una proposta que pot un prendre-se-la com una broma pesada, doncs ja anem a desbarrar. I al principi vaig posar unes instruccions... un punt, com ho diria, poc pràctiques de llegir el llibre, que és, tu si ets un lector pragmàtic, no les passa de les notes a peu, no te'ls llegeixis, deixo córrer, llegeix aquests contes i no pensis que jo els he volgut enxarxar, no tenen res a veure entre ells i llegiràs uns contes convencionals d'aquesta senyora de Girona que ja t'ho passaràs bé, no? Són divertits, no? Aquesta cosa caldarsiana, tot això, aquesta cosa divertideta que es diu, no? I en canvi, si ets un altre tipus de lector, si ets un aventurer, si ets més Ciutat Maragda, doncs agafa.
Gràcies, Mar.
Si ets un boig, si ets un amic meu, no? Si vols ser amic meu, agafa i aventura't i això, no? Però vull dir, és un llibre per tots els públics, és un llibre Pixar, diguem-ne, que si voleu, doncs, vull dir, el poden llegir criatures, sí, sí. I si un dia no tens ganes de llegir, també, no? I trobo que bé, és l'artefacte més experimental i més comercial alhora que m'he atrevit a fer amb molt de temps, no? Però suposo que és això, no? Quan ja tens la confiança de que pobre, hi ha una pobra gent allà que et llegeix i una altra gent esperançada, fins i tot més que tu, que t'ho compri, t'ho publica i que no hi perden diners, doncs jo estic contenta, ja n'hi ha prou.
Oh, ja pots estar-ho, eh? Fer un llibre per capes, això que deies, de Pixar, dels bons, perquè tot Pixar no és boníssim, però els bons Pixar efectivament tenen moltes entrades i moltes capes de lectura per totes les edats i interessos.
Clar, jo volia insistir en la idea també de... És a dir, és un llibre molt divertit, és a dir, i és un llibre que és una invitació a riure i a pensar, no? I estiro els fils de que ara deia en Jordi, és a dir, hi ha moltes, hi ha petits contes que són com perletes en si mateix, i ara també em ve el cap a aquella escriptora que es fa supernumerària, no? I quan esclat això dius, i ara d'on surt això? I el lector o la lectora d'estona es pot tenir la sensació d'aviam, tot això no em porta, m'està parlant seriosament, m'està aixecant la camisa, i jo crec que aquesta és la gràcia de dir de no, deixa't portar per aquest viatge que té una part que és sentit de l'humor i que és aventura i que és intel·ligència, no? I llavors sí que crec que hi ha com... Hi ha contes i notes al peu i la tensió aquesta que dèiem amb autora, notes al peuador, que van disparant per totes bandes, no? I jo crec que hi ha una part molt clara com d'idea de joc amb la idea mateixa del conte, no? És a dir, anem a deconstruir el conte, el deconstruïm i el construïm de diferents maneres moltes vegades, però no amb una idea de versió, sinó d'això, de proves diverses que et porten a diferents llocs. I aquest sentit lúdic, i alhora jo crec que hi ha... unes idees que jo hi he vist que també sobre la idea de l'escriptura mateixa i sobre la condició d'escriptora, en aquest cas d'escriptora dona, ho dic perquè hi ha temes que van apareixent des de no ho sé, des d'una part de fragilitat econòmica i com muntar-s'ho, no? que és l'escriptora supernumerària, depèn de com, l'escriptora mare, no? És una mica el tèrbol atzur de la Maria Mercè Marçal, doncs aquí el tindríem, però... però també hi ha una mirada com sobre els somiadors, sobre els somiatruites, sobre la fragilitat econòmica, perquè hi ha uns quants contes en què això, és a dir, els protagonistes dediquen el seu temps a coses absurdes, sense sentit, o que són petites utopies, no? I crec que això, és a dir, alhora hi ha un constant disparar en moltes direccions que realment arribes al final amb la sensació de m'ha explicat moltes més coses de les que semblava en un primer moment, no? I això, uh-huh. I crec que algunes són sobre, no sé si estàs d'acord o no, o si jo he fet un not al peuador ara excessiu. Excessiu i m'he passat de fervor. Però no, és aquesta idea de és a dir, hi ha unes idees que són allà, que xopen el text, sí. I trobo que fa que digues això va més enllà, rient va molt més enllà.
Sí, de fet aquest és un dels llibres més pensats hi ha un projecte teòric, perquè de fet, és clar, ara que parlaves de precarietat laboral i ara potser tiraré una mica per terra tot el tema de l'espontaneïtat i la creativitat i la cosa... de l'espurna literària, no? Però jo ara no em puc permetre escriure perquè sí, suposo que hi haurà una època a la meva vida que sí, no? Però abans he d'intentar idear un projecte, buscar els recursos econòmics perquè aquest projecte sigui possible, en aquest sentit aquest projecte va dependre d'una beca de la creació, i per tant l'has de vendre abans, no? I per tant vaig haver de fer un projecte teòric sostenible que me'l cregués jo i se'l creguessin un tribunal, unes altres persones que havien de dotar de solvència econòmica, no només intel·lectual, literària o lúdica, aquest projecte, no? I per tant, a l'hora de pensar, suposo perquè també vinc de filosofia, em vaig començar a engrescar, i totes aquestes capes que dius, doncs, van ser com una constricció, però alhora també un motor d'escriptura, no? Hi ha el tema de la visió de gènere, però no només, no? Sinó també en un sentit més metaliterari o més de teoria literària, el sentit de aquest disparar a moltes bandes que deies, aquest imbricar-se de significats o de sentits, aquest per on te m'està portant? A veure, on estem anant, no? És una reflexió mateixa sobre per què llegim i com llegim, no? Buscant un sentit i fins i tot a vegades ultrasignificant la paraula d'origen, no? Ultrasignificant. I això, mentre vas avançant el llibre, et vas adonant que on et portes igual, perquè quan tu arribes on et sembla que t'ha arribat una conclusió o un nus o un pinyol, allò mateix t'expulsa, no? I et porta un altre conte o et treu d'allà dins, no? Que és un calc de l'itinerari explorador de Verne, el viatge al centre de la Terra, no? Ells van endinsant-se per grutes, per abismes, i al final és la Terra mateixa, la natura, que els expulsa d'allà dins, no? I que surten escopits en un altre cantó de la superfície terrestre, no? I una mica és això el que ens passa com a lectors, no només en aquest llibre, ara no m'estic flipant, en tots, no? Que el que estem fent és buscant un sentit, un significat, que allò que l'artista, perdoneu la grandiloquència de la paraula, però que allò que ha intentat posar en paraules ens està volent dir una cosa, però en realitat en pot ser moltes, no? És aquesta bifurcació fabulosa, no? De la fabulació que ens porta, que ens atreu i ens repulsa alhora, no?
Totalment, i que comenci per exacte, no, home, no, però és així, i que comenci per aquestes lliçons d'abisme. Verne també li dona una de les lectures possibles a aquest llibre fantàstic, que és la lectura metaliterària, o aquest diàleg també teòric, o tu deies, o fins i tot la història, de les històries d'amors diverses. Bé, també hi ha la relació entre això, entre la crítica i la creació.
Jo crec que
és una manera molt també divertida, la gent que llegim des de dins, doncs, d'abordar aquestes lliçons i sobretot aquests abismes. De manera que, Mar Bosch, moltíssimes gràcies per compartir-los, per escriure'ls i per divertir-nos intel·ligentment, que és el que fa la bona literatura, d'acord?
I moltes gràcies per llegir vosaltres.
Un plaer, que vagi molt bé. Adéu-siau.
A reveure a tots.
Bé, la prova, seguim a Ciutat Maragda parlant de contes, la prova que és inabastable és que podríem, no? Van sortint en català i això que ens hem dedicat només, ens vam posar aquesta, com si fóssim olimpians, aquesta contricció de dir, no, mirem que siguin títols relativament recents, perquè si no, això vol dir que el conte català, en català és viu, ben practicat. Sí.
I les paraules de la Mar Bosch m'han fet pensar en una cosa, això, ara al final, la idea aquesta de que quan entres en un llibre, has de sortir per l'altre costat, sempre. Igual que els personatges de Viatge al Centre de la Terra, que acaben sortint, no?, amb una altra, per una altra banda. I el lector entra en un llibre i si l'acaba, surt per l'altre costat. I a vegades aquest altre costat pot ser el carrer de sota casa o l'altra punta del món, no ho saps, no? Però, a més, quan llegeixes un llibre de contes, resulta que et trobes en un laberint i pots sortir per molts llocs diferents, perquè cada conte et dona una sortida. I tots acaben més o menys al mateix lloc, que és l'estil i que és el treball de l'autor, però alhora et permet diferents sortides, no? I crec que això és especial, realment.
I tant. Va, tenim temps per encara per recomanar un parell de títols diferents, no necessàriament... també recents, no, potser?
Sí, m'hi poso jo, mira, doncs... Sí, perquè a més és un llibre de contes que té a veure una mica amb el que... tant amb el que explicava la Mar com amb el Xavier Mas, que és aquest llibre que es diu El teu ànec és el meu ànec, de la Debra Eisenberg, publicat per 1984, traduït pel Damià Alou. La Eisenberg, que és... a més de ser escriptora de Nova York, ara ja d'una certa edat, una senyora de 80 anys, que ha publicat relativament poc, té un llibre cada 10 anys, més o menys, molt novaiorquesa, casada o aparellada amb el William Shawn, l'actor William Shawn, i molt novaiorquesa en el sentit que les seves històries solen passar a Nova York o solen tenir a veure amb personatges de Nova York, però alhora amb una gran profunditat d'anàlisi i de preguntar-se coses, no? I són contes que en realitat en aquest recull n'hi ha 6, són contes que gairebé podrien ser novel·les liofilitzades, diguem-ne, o contes que s'han expandit, una mica com els del Xavier Mas, també, i molt sovint, ja et dic, són contes en forma d'interrogant, on el que creix és una reflexió sobre el mateix fet d'escriure i sobre la societat en què vivim. No? Hi ha un conte, concretament, que era el que volia destacar i que el recomano molt, que es diu Acoblament, i que és un conte sobre el llenguatge. I aleshores, sobre les funcions del llenguatge i fins a quin punt, a través d'una situació d'un triangle entre 3 personatges, que entre ells es coneixen, però no són... no hi ha mai... no estan mai els 3 junts, sinó que sempre són 2, 2 i 2, i les relacions que tenen, un noi jove, una dona gran, gairebé sempre en tots els seus contes hi ha una dona gran i un noi jove, com a mínim en aquest volum, i una tercera persona que no hi és físicament, però que envia postals en aquestes dues persones, hi ha tota una reflexió sobre els límits del llenguatge, què podem dir i què no podem dir. De fet, el conte comença amb 2 cites. És de l'any 2018, eh? Una és de Chomsky. Diu, el que va passar és que vam obtenir l'acoblament, una operació que et permet agafar objectes mentals i fer-los més grans. Això és l'acoblament, és el moment en què tens això, obtens una infinita varietat d'expressions i pensaments jeràrquicament estructurades. I l'altra cita és de Donald Trump, i diu,
magnífic.
Tinc paraules, tinc les millors paraules. És a dir, la confrontació de Chomsky i Trump no és gens gratuït, al contrari. O sigui, en realitat el que et vol dir el conte és que els poders juguen amb les paraules buides i, en canvi, la reflexió demana reflexió filosòfica o intel·lectual o personal sobre el que vius en el dia a dia, et demana dubtar de les paraules, no? I, de fet, els diàlegs i les converses que acaben tenint aquests 3 personatges, que ja dic, són d'orígens diferents i amb intencions diferents, és el que acaba confrontant aquests dubtes. Tot això que explico sembla com molt teòric, però, en realitat, la gràcia de Debra Eisenberg és que després, sobre el paper, és perfectament comprensible. I et dona jocs, i també hi ha humor, que és un altre dels elements importants, sí, no? De tenir aquesta distància irònica, perquè sense dir-te, només amb el fet que t'hagi posat Donald Trump en una de les cites, ja et permet entendre que el missatge que hi ha al darrere tindrà a veure amb aquesta limitació del llenguatge en els poderosos, no?
Per fer servir la funció fàtica del llenguatge, que és potser és una de les funcions
sí,
que analitza.
Sí, deu sortir segur.
Que analitza Eisenberg aquí.
Podria parlar dels altres contes, però és que tots són una mica aquest món, diguem-ne, si ja, és començant pel títol, el teu ànec és el meu ànec, en el primer conte.
El títol és fascinant.
Té a veure amb una referència que fa una escriptora que l'han convidat uns ricatxos a una residència literària, i quan arriba allà es troba un altre artista que fa titelles i que fa un any que viu allà muntant un programa, però que veu perfectament que els ricatxos que l'han convidat no tenen cap interès ni amb ell ni amb ella, vull dir que viuen en mons completament paral·lels, no? Hi ha molt aquesta sensació que amb la creació del llenguatge, i que de fet la mateixa voluntat de qüestionar-se què és el que dius i com ho dius, acaba sent el desenvolupament dels contes.
El teu ànec és el meu ànec, Deborah Eisenberg, a 1984, Anna.
Sí, a veure, jo porto, mira, doncs un llibre de contes que també són 6 contes, vull dir, això ens hem posat d'acord abans amb en Puntí, tot era El mateix forat d'Eide Rodríguez. El tinc tot just començat, però és que l'Eide Rodríguez és una enorme contista... El seu cor massa gran, el cor massa gran que va aparèixer fa alguns anys va ser, era un recull de contes ampli, gruixut, que era com bastant trasbalsador, no? I aquí he llegit tan sols els primers, però s'hi veu molt aquesta idea, una capacitat com molt increïble que té l'Eide Rodríguez, escriptora basca. El llibre s'ha publicat a Periscopi, traduït com de costum per Pau Joan Hernández, i acaba ben bé de sortir. Eide Rodríguez té una habilitat molt increïble per ensenyar una espècie de quotidianitat que s'aguanta amb pinces, que és la dels contes i és la de la realitat. I amb molt pocs elements et vesteix això, una espècie com de normalitat feridora, una espècie de vida corrent amb sempre en punts de tenebró, en punts de... Això és el que aguanta les relacions de parella tot sovint en aquests contes i en d'altres, però aquí crec que són bastant protagonistes. I és una mena de normalitat, de tensió sempre en les relacions, abans que dèiem d'abismes, d'una espècie de buit insalvable, que a més porta sempre molt bé a través d'això, d'una mena de descripcions i diàlegs que sempre deixen buits constantment en aquestes relacions. El primer conte comença amb un home i una dona que de fet, pel comportament de l'home, en un primer moment t'has de preguntar si és el seu fill adolescent o si és l'home. Després veus que és, que no, que és la parella. I ella té doncs una espècie de man passavolant, i això és un nafent, no? Sí. És a dir, el conte t'ensenya aquest nafent enmig de les tensions. I realment Eide Rodríguez és fascinant com aconsegueix. És a dir, penso que és una sort tenir-la en català, perquè és una gran autora. I llavors, a tomb d'això i d'algunes coses que hem parlat, sí que volia comentar només una frase que m'havia notat d'en Vicenç Pagès Jordà, perquè crec que hi ha alguna cosa que hem anat dient d'aquests contes que són exploracions, no? El de la Mar Bosch, però els que han anat sortint també molt clarament. I el Pagès Jordà té una frase que diu: si sabés per què escric, sabria qui sóc; si sabés qui sóc, potser no escriuria. I ell, que té contes en primera persona, exorcismes, sí, que van sortir els últims anys, però té una novel·la, moltes novel·les que juguen amb l'experimentació al joc, però El món d'Horaci, jo hi pensava bastant quan llegia les lliçons d'abisme. Crec que això, aquest poder, en el fons, il·luminador de l'escriptura i de l'artefacte del conte, el cas de l'Eide Rodríguez, són contes també una mica com novel·les curtes o més llargs, és realment molt interessant.
Aquesta manera de fer, de dir, de ser, assenten sols, mentre onades de tot envolten. I aquest feix de llum que esquinça el vidre i omple la cuina i la casa.
Som-hi, va, que acabarem segurament més a prop de la poesia que del conte, amb l'orquestra Firalucha i Pau Riba, com sempre, i que bonic també, Anna, que amb Vicenç Pagès Jordà, com deia, mestre de tanta gent, lector voraç i intel·ligentíssim, contista, boníssim també, novel·lista, bé. En fi, gràcies per seguir llegint contes, per compartir-los, per seguir-ne descobrint i els que us hi dediqueu per seguir escrivint narrativa curta, que és tan interessant que ja, vaja, bona part de la història de la literatura no s'explicaria sense els contistes i, en canvi, a vegades, no sé si per vicis al mateix sistema editorial o perquè, caram, doncs no hi parem tanta atenció com hauríem de fer-ho. Per tant, gràcies, com sempre, Jordi i Anna.
I que vagi bé.
Fins la propera.
Que vagi
aviat. Ben aviat. Núria Ventura, en Rosa Silloé i Pau Ribas. Som-hi.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I aquest jersei carbassa. I el tou dels dits. I aquestes mans, braços i muscles. I el sentit del tacte. I la bellesa modesta dels nostres cossos nus. Ahir, acollint-se l'un a l'altre. I estones encara, pensar que tot és un gran naufragi. I els teus crits, i el meu mal caràcter, i tanmateix saber que tot forma part del combat d'estimar-se. I a fora, el vent i el fred d'un matí clar de dissabte. I aquí dins, aquest toll de sol i l'aigua que ja bull.